Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Doncs aquí, de nou, per fer-vos companyia uns quants minuts. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Tal com diu la Candela,
sí.
Uns quants minutets per explicar-vos quatre coses d'aquelles que fan gràcia o no, depèn. Moltes gràcies per ser amb nosaltres,
clar.
Aquí a la cadena Pilinaica. I vull començar amb una cosa que m'ha fet molta gràcia.
Amb el George Clooney, no?
Sí, amb el George Clooney, que resulta que ha anunciat que no tornarà a fer un petó a cap actriu després d'haver-ho parlat amb la dona. Es veu que la dona li va dir, Clooney, ja està bé. I el Clooney va dir, bueno, vale,
doncs... Trobo una mica absurd, no? Perquè si ets actor o actriu,
sí,
i,
sí,
i el paper hi és...
Es veu que això ja ho va fer-ho Paul Newman. I diu aquí, diguem-ne, la notícia, doncs segueix les passes, en aquest cas, del gran Paul Newman, que el cel sigui. Doncs res, l'actor doncs, ha reconegut que ha parlat amb la seva dona, que es diu Amal, i que és la seva parella, vaja, i ha dit doncs, que ell ja té 63 anys i que ja no estoy... diu que no tracta de competir amb cap actor jove, no? De nanos ja de 25 anys, que això ja li ha passat, i que aquest no és la seva feina, competir amb altres nanos. Ell diu que farà pel·lícules més... ja no farà més pel·lícules romàntiques.
Ah, no?
No, s'ha acabat el tema.
Home.
I ha deixat clar que, sembla ser que després d'anunciar això, doncs no tornarà a fer cap petó a una actriu, atenció, a la pantalla. La qual cosa no vol dir que fora de la pantalla... faci algun...
Ho trobo
una xorrada.
Totalment, però vaja,
una xorrada,
mira,
Candela.
Són
una...
decisions,
sí,
no?
Sí, sí, una xorrada.
Aquest ja els té fets, també, no? No bueno, té una illa o per allà a Itàlia amb una mansió i...
Bueno, crec que
sí,
si
amb,
no se l'ha venuda...
Amb porcs,
si no
amb porquets...
Si no se l'ha venuda, crec que té una mansió al llac Como.
Això.
Sí, que era
doncs,
una
ja
senyora.
Ja els té fets, ja els té fets.
N'ha fet molt, sí.
I avui a la televisió què tenim, doncs? Avui hi ha futbol.
Partits de Copa.
Un partit que podreu seguir per RAC1. Onda Cero no el dona. Ah. El dona amb la desconnexió de Barcelona, en aquest cas, Catalunya. Però per aquí no el podreu escoltar, però sí el Pou. Doncs se n'ha anat a Guadalajara en un llano, México en una laguna.
Sí, sí.
I que juguem al Barça,
sí, sí.
A partir de les 20 hores 50
a les 9.
9 comença el partit.
A les 9. Sí, també hem destacat una pel·lícula, que ja no sé quantes pel·lícules n'han fet d'aquesta pel·lícula concreta, és el canal TCM de Movistar, que és Mujercitas.
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final.
Ai, sí.
Donetes.
Clar, la primera...
No donetes, eh?
No... Donetes...
No, donetes.
Donetes són amb...
Sí, com els roscos de passapalabra.
I aquí també donetes amb andorrà és donetes, eh?
Donetes, és veritat, clar, donetes. Clar.
Doncs aquesta no és pas la del 42-43, sinó que és la del 94, amb la Winona Ryder, entre d'altres... I també, per exemple, podem trobar el Christian Bale.
Sí, sí, a la Claire Danes... Bueno, una pel·lícula de Gillian Armstrong, eh? Bé, també hem volgut destacar un altre programa de TV3, Els nits sense ficció. Crec que és interessant el tema.
La història secreta del Monopoli.
Això mateix.
Qui no ha jugat al Monopoli?
Ah, això mateix, eh? Doncs sí, el
Monopoli. Un joc de taula molt popular.
De
fet,
sí.
Un dels més populars del món. Però no tot són bones intencions. Què hi ha darrere d'aquest joc quan es va crear... Una història de poder i riquesa amb un sol guanyador, eh? I avui tenim el Marc Giró.
Sí, avui tenim el Marc Giró a partir de les 11 del vespre, concretament a la 1 de Televisió Espanyola, quan acaba doncs, la revuelta, en aquest cas. I avui doncs, té com a convidada, que està passejant-se per la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra, Marta Sánchez. Ni más ni menos, que presenta aquest disc de 40 anys, I bé, doncs suposo pues, que li preguntarà com li ha anat la vida al llarg d'aquests...
Que no canti, sisplau, l'himne, eh?
No
espanyol.
Crec que el canti, no crec que el canti.
Continuem.
I també Eduard Fernández, eh?
Ah, home,
que fa
bona,
de Santiago Carrillo
en aquesta sèrie tan bona. I tant que sí.
Pues sí.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
No ha arribat Carnaval, eh? No.
No dic, carai.
I que van anar guiats amb unes estrelles, veu?
Ja.
Això diuen.
Clar.
Hola, Joan Marc, què tal, com anem?
Hola, bon dia.
Jo no sé, eh?
Good morning, Joan Marc, què tal, com estàs?
Good morning.
Guten
Morgen.
Guten Morgen.
Anem amb el tema que ens fa tanta gràcia,
sí,
eh?
Sí, és un tema molt maco.
L'estrella de Betlem.
És un tema d'època, eh?
Vinga, sí.
D'època de l'any.
Hi ha moltes teories, fins i tot els xinos han dit coses. Perquè jo m'he estat escoltant un documental.
Sí.
I abans de... no sé quant de temps abans de que passés tot plegat... ells ja ho havien com ha escrit, i que si es va morir un planeta, que si, bueno, un munt de teories hi ha. Se sabrà
veure,
mai.
Hi ha moltes teories, però hem de remuntar a veure d'on surt això de l'estrella de Betlehem.
Sí,
noi,
clar, a veure.
Clar, això surt d'un evangeli, perquè en realitat només hi ha un evangeli que en parla d'aquest estel de Betlehem, que és l'evangeli segons Sant Mateu.
Ja t'ho anava a dir, que és el Mateu, segur.
Sí, és el Mateu, és el Mateu. Sí. Que és l'únic, a més, que és l'únic que parla dels Reis Mags i de tot aquest episodi a Betlehem, no? Perquè els altres evangelis parlen de que Jesús va néixer a Natzaret, però no parlen de Betlehem. Ni parlen de l'estel, ni parlen dels Reis Mags.
Yeah.
I doncs, la veracitat històrica d'aquest esdeveniment hi ha molta gent que la posa en dubte, no?
Sí, clar.
Més aviat ells es considera que és una manera de assentar Jesús com una figura messiànica divina amb aquesta aparició d'aquest estel, l'arribada dels Reis Mags, etcètera, etcètera. És, diguem-ne, que és tota una mitologia que aquest evangeli intenta construir al voltant de la figura de Jesús. Però bueno, també es pot pensar que hi hagi una veritat històrica al darrere, per molt que no hi ha cap altre text històric que corrobori el que aquest evangeli explica. El que sí que sabem, perquè els altres evangelis també en parlen i perquè ja es correspon a l'època històrica, és que Jesús va néixer sota el regne del rei Herodes a Judea. Aquest rei es va morir, no se sap ben bé, hi ha una espècie de controvèrsia també en l'edat de defunció del rei Herodes.
Yeah.
Alguns historiadors ho fiquen el 4 abans de Crist i d'altres el fiquen el 1 abans de Crist. Aquí també hi ha una significació astronòmica perquè els textos històrics diuen que el rei Herodes es va morir un any en el qual hi va haver un eclipsi de lluna just després de la Pasqua jueva, el Peixà, i doncs això limita el temps en el qual hi podia o en el qual aquest rei va morir. Les dues fetges històriques que corresponen a això són aquests dos anys, el 4 després, abans de Crist abans... o l'1 abans de Crist. No? Yeah. I doncs l'edat de naixement de Jesús pues, tindria de ser uns quants mesos o un parell d'anys abans de la mort del rei Herodes, que també en l'Evangeli de Mateu, al seguit de la visita dels dos mags, Herodes ordena l'execució de tots els infants nascuts de menys de 2 anys i menys. Els infants mascles. I doncs, bueno, pues, si encara era viu, té de ser un parell d'anys abans de la seva mort, el que fica que el naixement de Jesús podria ser o el 6 abans de Crist o el 2-3 abans de Crist. No? I el que fan els historiadors o els astrònoms historiadors que busquen què podria ser l'estel de Betlem és mirar en aquestes dates, entre el 6 abans de Crist o el 2 i 3 abans de Crist, a veure què va passar en el cel en aquell moment que pogués incitar a, no uns reis mags, però sinó uns savis o uns astrònoms de l'època, segurament provenents de Babilònia, que era una potència en el qual l'astronomia i l'astrologia en aquell moment tenien molta, molta, molta importància, pues a desplaçar-se cap a Judea i anar a veure el rei Herodes, perquè algo passava segons el que ells havien vist en el cel.
Yeah.
I aquí entren diverses hipòtesis. Una que ja vam descartar i que ja vam parlar ja fa un temps era la del cometa, el cometa Halley.
El cometa Halley.
No, l'hipòtesi del cometa em sembla que es pot descartar, tot i que nosaltres en els pessebres representem sovint l'estel de Betlem com un cometa.
Amb una cua,
Amb una cua.
Sí, certament.
Sí, és veritat.
Aquesta, diguem-ne, que la majoria d'historiadors i d'astrònoms el descarten, perquè primer, els cometes sempre han sigut una predicció de mal auguri. No, sempre estan associats més aviat a morts o a catàstrofes.
Sí, desgràcies.
I, desgràcies d'aquest estil, i no a naixements.
Yeah.
I doncs em sembla que això es pot descartar. El cometa Halley va passar a l'11 abans de Crist, és a dir, que tampoc es correspondria.
Yeah.
I tampoc hi ha un registre d'un cometa en aquestes dates, ni en els registres xinesos, ni res. Sí que hi ha, en el 6 abans de Crist, el registre d'una nova, una supernova, que podria ser que és l'explosió d'un estel que pogués haver aparegut en el cel, però tot i que existeix aquest registre en alguns catàlegs xinesos, no s'ha trobat... això deixaria unes restes que avui en dia encara podrien ser visibles. I no s'ha trobat aquestes restes que es corresponguessin a aquesta explosió de noves. És a dir, que segurament sí que els xinesos potser van veure un cometa i no una nova o una supernova, i ho van confondre, però no va ser prou significatiu o no es creu que sigui prou significatiu per ser indicatiu o l'esdeveniment que provoqués aquest viatge dels Reis Mags. No?
Yeah.
En canvi, com que sabem que eren astròlegs i que ells buscaven la significació dels moviments dels estels dins de les constel·lacions que hi ha en el cel, sí que hi ha uns moviments de planetes i conjuncions amb estels i amb d'altres planetes amb llocs significatius del cel que potser podrien ser indicatius d'un esdeveniment important per aquesta gent. Una d'elles va passar el 17 d'abril del 6 abans de Crist, que diguem-ne que és l'explicació més acceptada avui en dia per la majoria d'astrònoms i d'historiadors que s'interessen a aquesta qüestió de l'estel de Betlem, que és una ocultació de Júpiter, una doble ocultació de Júpiter en la constel·lació d'Àries. I per què Júpiter i Àries? Júpiter era l'estel dels reis, és el planeta més gran del nostre sistema solar, també un dels planetes més brillants quan l'observes a l'ull nu, i la constel·lació d'Àries, segons aquestes teories, és la constel·lació que representa el poble jueu.
Ah.
I doncs aquesta doble ocultació o aquesta conjunció de Júpiter a dins d'Àries, on també hi havia Venus, que és l'estel molt brillant, i que a més es veiés en el matí, que és molt, molt important perquè es correspon a la profecia jueva de l'arribada del Messies, que seria un estel que apareixés al matí, a l'alba.
Quan neix el dia, vaja.
Exacte,
sí.
Perquè representa l'arribada d'una nova època, el Messies, i doncs aquest esdeveniment es veia en direcció oest, és a dir, els babilonis serien direcció cap a Judea, cap a el que és avui en dia Israel i Palestina, i es veuria en el matí, doncs, corresponent a aquesta profecia que era prou coneguda tant pels babilonis com pels jueus en aquell moment. I doncs això podria correspondre's en aquesta història de l'aparició d'un nou rei o d'un nou messies a Judea. No seria l'única, també hi ha d'altres conjuncions, com la de Júpiter, Venus i Regulus, però aquesta passa al juny del 2 abans de Crist, però que també es correspondria en aquest període en el qual no sabem ben bé si Herodes ja viu o no encara, però que podria, en el cas que Herodes es morís a l'1 abans de Crist, doncs aquesta conjunció del 2 abans de Crist entre l'estel Regulus, que és un estel molt brillant, Venus, que també és un estel molt brillant, i Júpiter, tots junts, molt a prop l'un de l'altre, podria semblar un estel molt brillant, també es veia en direcció a l'alba, en les primeres hores de l'alba oest, i doncs podria ser també indicatiu d'aquest naixement d'un rei, d'un messies i de Jesús en aquell moment. El que està clar aquí és que no va ser el mes de desembre, cap d'aquestes conjuncions astronòmiques que s'han estudiat són al desembre, una és a l'estiu i l'altra és a mig de la primavera.
Imagina't.
Que no, això del 25 de desembre, diguem-ne, que...
És un tret de la màniga, no?
És un tret de la màniga.
Sí, més aviat es correspon abans del cristianisme, és el solstici d'hivern, i doncs també l'acabament d'un cicle i el naixement d'un nou cicle, no? I per això celebrem el Nadal el 25 de desembre, que és pròxim a aquest solstici d'hivern, i doncs a tradicions que són més paganes i no tant a la tradició cristiana.
O sigui que el nen Jesús no va néixer el 25 de desembre.
No, segurament que no.
Si
ens hem de creure el que explica Mateu i si ens hem de creure les explicacions que podem trobar a nivell astronòmic, és més probable que nascés o a l'abril o al mes de juny.
Ostres, hauríem de canviar els Nadals, doncs. Hauríem de canviar els Nadals.
Mira, tota una
mentida. És que vivim amb una mentida constant.
No. A veure, no s'ha de prendre tant com una mentida, sinó com una mitologia. Aquí s'ha volgut, i el cristianisme i moltes altres religions es basen sobre mitologies que confereixen aquest aquest caràcter sobrenatural als personatges que hi participen, no? I però això ha passat, no ha passat només amb Jesús, eh?
Ja.
Que diuen que es deia Josep en comptes de Jesús.
Ah, sí,
tu ho has sentit a dir, això?
No, tampoc soc
jo tampoc ho havia sentit, eh?
Però aquesta mitologia no és una mitologia que és única a les religions. Els reis i emperadors també tenen aquestes mitologies. Els emperadors romans,
sí,
que també se'ls venerava com a déus, pues també tenien aquestes mitologies, també havien nascut de manera extraordinària. La sang blava també és una mitologia que va al voltant d'aquests personatges,
és a dir,
persones
rei,
que destaquen per alguna, d'alguna manera, de la resta de mortals i que, doncs, poden dirigir o són capaços d'estar per sobre del poble, no?
Ja.
És molt curiós, eh?
És molt curiós, tot plegat és molt curiós.
També diuen que hi havia només un mag.
Un què?
Un mag. Que no eren tres.
Ah, bueno, sí.
Hi ha moltes teories.
El 3 també és una mitologia que és molt recurrent dintre el cristianisme, que és la Santíssima Trinitat.
Són
3, perquè també és un... La numerologia també té un significat especial per certes persones i, doncs, que siguin 3 dona més consistència que no sigui un sol. No?
I que eren de perses, crec, no?
També
es diu...
Més aviat babilonis, perquè, que és Pèrsia, que és l'Iran avui en dia, perquè era la civilització a nivell astronòmic i astrològic més avançada de l'època, no? Mm.
El que tampoc està clar és si eren negres, blancs o rossos.
No, això no.
Perquè,
això
no està gens clar. Vull dir que l'un fos blanc...
I si va néixer amb un pessebre i tot el que...
Sí.
Perquè com que la història...
Sí.
Segons Mateu, sí. Segons Mateu va néixer en el pessebre, però segons, per exemple, Luc...
Lluc?
Lluc.
Segons Lluc, la família... va anar a Betlehem per registrar-se, perquè això sí que és una cosa històrica, que és el registre romà que es va fer, però va tornar a Nazaret just després, perquè, clar, perquè es tenien de quedar a Betlehem durant mesos i mesos, no? És una cosa que no aclara pas perquè s'estan tant temps a Betlehem.
No.
Van anar de Nazaret a Betlehem, que tampoc és un viatge tan extraordinari per l'època.
No, van anar amb un asa, la mare de Déu anava dalt d'un asa.
Però pot ser un viatge d'uns dies a dalt d'un asa i es fa el registre a Betlehem i després torna cap a Nazaret. No cal estar 6 mesos allà a Betlehem esperant. No?
Escolta, l'establir els hi van deixar o ho van ocupar directament, en plan ocupa?
Eren ocupes. Pues,
eren ocupes.
Si no tenien on...
Està bé.
Déu-n'hi-do, eh?
No, i tant. I escolta, i lo de l'oro, incienso i mirra també és una conya marinera o què?
També crec que és un...
Bueno, li van portar la munyeca de famosa.
Un mite.
És un mite que justament estableix la figura divina i reial de Jesús. Perquè són tres coses precioses per l'època i doncs... És una miqueta com la simbologia que hi ha al voltant dels reis, no?
Ja, ara, de tota manera, et dic una cosa. Si m'han de regalar alguna cosa, prefereixo l'or, eh? Perquè l'incens em mareja i la mirra no...
No saps per què serveix?
No saps què és la mirra.
La mirra, sé que hi ha
mirra.
La mirta que està a Pirinès...
No, aquí no. És mirta.
Ah, perdó.
Mirra.
No sé, què és la mirra, Joan Marc?
La mirra és un ungüent, em sembla, eh?
Un ungüent.
Sí.
Jo me'n poso un quan em fa mal alguna cosa, que és de la serp, i me la mar de bé. No sé si l'has provat alguna vegada, xinès.
Ai, Déu meu, el que és cert, Joan Marc, és que els estels, els planetes, l'astronomia té...
És
maco. Va començar el món, eh?
És maco, és
un,
això.
Podríem dir que és un de, si em permets, un dels oficis més antics.
Sí, perquè, a veure...
Sens dubte.
Hi ha representacions de... d'estels, fins i tot en les pintures prehistòriques que es troben en les grupes.
A les rupestres.
Sí,
imagina't.
És a dir, que els homes han observat el cel des de l'inici i han intentat buscar-hi significat, i d'aquí l'astrologia i després l'astronomia. És a dir, l'astrologia avui en dia no és una ciència, però ho va ser durant molt de temps perquè no hi havia la interpretació científica que tenim avui en dia, no sabíem exactament el que estàvem observant.
Joan Marc, moltíssimes gràcies, parlem dilluns, que tinguis molt bon cap de setmana, una abraçada.
Ens fas disfrutar molt, Joan Marc, moltíssimes gràcies.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
I tal dia com avui del 49 naixia Billy Gibbons de ZZ Top.
Oh. And that takes the time.
Me n'estic. No us la posarem avui, només sentireu això, eh?
I també el 66 de Jimi Hendrix Experience llença el seu primer senzill amb la peça Hey Joe.
Exacte.
Un dels grans clàssics de la història del rock. Una cançó escrita per Billy Roberts a mitjans de la dècada dels 60. Però tampoc acabarem amb Jimi Hendrix, sinó que acabarem amb la Nicolette Larson i una preciosa cançó escrita per Neil Young, i és que tal dia com avui, del 1997, amb només 45 anys, ens deixava la Nicolette Larson. Laura Love es diu la cançó.
Sí, la veritat és que és una debilitat personal, eh?
Doncs
m'ha agradat
vinga.
Molt sempre, a més va morir molt joveneta.
Sí, és el que dèiem, 45 anys.
Sí, una gran cantant.
Tornem demà, adéu-siau.
Adéu.